Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Sota l'organització de la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès, aquest diumenge té lloc la quarta edició de la Papiol Extrem. Per parlar d'aquesta singular prova i del conjunt de l'activitat de la secció, avui conversem amb el responsable de la cursa, l'Oriol Roca, des de Canal 20.
Avui ens apropem a una prova atlètica singular. Ens referim a la Papiol Extrem, que arriba en guany, aquest 2024, a la seva quarta edició. Se celebra aquest proper diumenge. I perquè ens ho pugui explicar, conversem amb el responsable de la prova, l'Oriol Roca. Oriol, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Una prova, Oriol, que organitzeu des de la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès per quarta edició, però que té uns antecedents en una cronoescalada, no? Heu agafat el relleu d'aquella prova que ja es feia també al Papiol.
Sí, exacte. Es feia una cronoescalada on hi havia dues mànigues que es pujava al Papiol, a la penya del Papiol, que sumaven els temps i el que ho feia més de pressa era el guanyador o guanyadora.
Vosaltres li vau donar un tomb, la vau ampliar, extendre, també amb més ambició social. Una bona mostra d'això és la novetat que hi ha aquest mateix 2024, perquè incorporeu, la cursa continua sent, doncs, això, una cursa de muntanya amb aquesta ascensió com a element principal al Papiol, però també heu introduït una novetat d'incloure una caminada.
Exacte. Bé, hem observat que moltes de les curses inclouen aquest servei alternatiu i ho hem volgut incloure perquè d'aquesta manera, doncs, més gent pugui participar a la nostra prova, no?
Inscripcions obertes fins d'aquí pocs dies, aquest mateix dimecres tanqueu.
Això mateix. Sí, sí, demanem que la gent s'espavili perquè ja tenim més de 100 inscrits i bueno, la gent s'està, com sempre, esperant última hora, que no es torbin.
I hi ha un límit de participació tant en la prova, la cursa, com també en la caminada.
Exacte. Per participar, tenim 150 inscripcions per participar a la cursa, que, bueno, no ho he dit, però és una cursa circular de 12 quilòmetres i 500 positius, en la qual pugem dues vegades per dos vessants diferents a la penya del Papiol. I després tenim 50 places per caminadors. El recorregut és pràcticament el mateix, però retallat. Fan els caminadors, en lloc dels 12 i escaig quilòmetres, en fan 10. I pujar al Papiol una vegada, exacte.
I pel CEP, pel Centre Excursionista, la pujada al Papiol no és cap prova desconeguda, és un lloc habitual d'entrenament.
Exacte. És el cim, la penya més propera, amb més desnivell, que tenim a la vora. I anem tot sovint, els de Vilafranca, els d'Huèrdola, per descomptat, i altra gent de la comarca. Sí, sí.
Si limiteu la inscripció, entre altres coses, és també per reunir, per preservar els requisits que des d'institucions com, per exemple, els agents rurals es fixen a l'hora de fer proves en espais protegits.
Exacte. Sí, no volem malmetre el medi, també considerem una cursa solidària, però a més, doncs, respectuosa del medi ambient, no? Farem servir, doncs, el màxim d'objectes reutilitzables, no? No donem gots de plàstic o ampolles de plàstic, per exemple. I sí, la idea és aquesta, no? Ja fa anys vam tenir converses amb els agents rurals i ens va deixar i va quedar ben clar l'important valor que té la natura i el respecte per ella.
I aquest recorregut d'aquests 12 quilòmetres i mig respecte al que ha estat aquestes darreres edicions, les tres prèvies d'aquesta Papiol Extrem, no presenta grans canvis, més o menys es manté.
És el mateix recorregut, sí, mantenim el mateix recorregut.
I què té d'especial aquest recorregut? És molt tècnic? Ho pot fer qualsevol en preparació o és molt exigent?
És un recorregut exigent. Per les persones acostumades a l'alta muntanya no té res d'especial, Però per les persones que es mouen per aquí al Penedès, doncs, clar, anem a buscar d'aquella zona doncs, la part més tècnica o amb més emoció, per dir-ho així. Val? També això que dèiem, no? Preservant el medi i segons seguint les indicacions dels agents rurals. Però és una cursa apta per tothom, donem temps suficient per fer-la i aquest any que hi afegim els caminadors, doncs igual donem 3 hores per fer-ho caminant. Són 10 quilòmetres en 3 hores i es pot fer bé.
El que sí que hem de destacar és que qui vulgui apuntar-se tant en una modalitat, la de la pròpia cursa, com la de fer la caminada, s'ha d'espavilar perquè no hi haurà possibilitat d'inscriure-s'hi el mateix diumenge. Les inscripcions es tanquen el dia 31.
Això mateix. Sí, allà mateix la gent no es podrà inscriure. I és per un tema d'assegurança. Nosaltres hem de tenir tancat l'assegurança el dia abans de la prova. Per tant, aquell dia no podem fer inscripcions.
La sortida des de Can Torres.
Sí, com cada any.
Uh-huh. Amb la implicació, entenem, doncs, dels veïns d'aquest barri d'Olèrdola.
Exacte, és una implicació imprescindible, perquè ens ajuden moltíssim en el que és el tema del postcursa, no? Ens ajuden a nivell de muntatge, però en el postcursa pel tema de fer doncs, el que són les botifarres, de preparar doncs, el pa, doncs tot això, no? I també penso que la col·laboració és molt simbiòtica perquè nosaltres amb ells hi donem com una pseudo, una mini festa major al barri i ells doncs s'aboquen, no? Vull dir, no cal dir res que ja estan a punt per col·laborar.
I hem de dir doncs, que és una cursa doncs, que té aquesta dimensió social, inclou, entre altres coses, per exemple, els avituallaments, un gran ambient.
Sí, exacte. Hi haurà música, si vols dir això, hi haurà música dalt del cim del Papiol, hi haurà un arc espectacular que ens el cedeix a Art Marx. Comptem amb la col·laboració d'establiments propers o del municipi, més que propers del municipi, no? Les botifarres són de Calmasó, el pa és de la Fleca Fontanals. Sempre hem buscat la proximitat per fer-ho fàcil i perquè pensem que és el que toca. Ens hem d'ajudar entre nosaltres.
Oriol, una cursa com aquesta, cada cop, no sé si ha de competir o ja no ho mireu tant, col·locar-se ben al calendari per no coincidir amb d'altres proves, o això ja no ho teniu en compte?
Bé, nosaltres, clar, quan vam decidir la data, vam tenir-ho en compte. D'això ja fa, doncs, 5 anys. Llavors vam trobar que aquesta data era bona. I vam dir, doncs, no la toquem, mantenim aquesta data, perquè no hi havia gaires curses el mes de febrer i ens encaixava també a nosaltres. Però ara ens hem trobat que enguany hi ha una altra cursa del mateix estil a Sant Pere de Ribes. Aquesta altra cursa es fa el dissabte. No implica res en el sentit de que són dies diferents, però bueno, el públic destinatari és el mateix. Però pensem que hi ha gent per tot i per totes les curses. Vull dir que hi ha públic per tothom.
I aquesta modalitat de curses de muntanya viu un bon moment?
Sí, sembla que sí. La gent, sobretot aquest tipus de curses que no són excessivament exigents, vull dir que una distància d'entre 10 i 15 quilòmetres, molta gent s'hi atreveix. I és el que s'utilitza per iniciar-se. Llavors, sempre hi ha gent que disposada a iniciar-se. Vull dir, principalment gent jove, no? Però també algú que dius, ostres, doncs mira, vull començar a córrer i em distreu molt més la muntanya que no pas. Per tant, sí que hi ha, doncs, que penso que no és el millor moment, o sigui, no ha estat el millor moment històricament parlant per mi, però, en canvi, sí que veig que hi ha curses i això el que ens trobem els organitzadors és que no és fàcil organitzar curses, et trobes amb entrebancs i per això potser alguna cursa doncs, desapareix, no? Però bé, nosaltres tenim empenta i tenim corda per anys perquè ja estem pensant en l'edició de l'any que ve que serà commemorativa, celebrem el 5è aniversari.
La cinquena.
I alguna cosa haurem de fer, exacte.
Entenem que dins del CEP, del Centre Excursionista, sí que hi ha moltes ganes de curses de muntanya perquè hi ha una pròpia secció. Si hi ha una secció és perquè és molt important dins del CEP.
I tant. Sí, és una secció, doncs, que arrossega a bastanta gent. Estem parlant que hi ha un grup de WhatsApp amb unes 60 persones, que aquesta secció és viva perquè setmanalment organitza dues sortides, el dimarts i el dijous, on s'agrupen doncs, grups de 3, 5, 10 persones. A l'estiu fem uns recorreguts amb més distància, potser, o si més no, deslocalitzats. Ja no surten de Vilafranca, surten de poblet de la comarca i ens descobreixen entorns curiosos, no?, que són els entrellos d'estiu. Vull dir que sí, és una secció viva i a l'empenta.
I més enllà d'aquesta organització, que no és poca cosa, tot el contrari, és una excel·lent organització la que tireu endavant per fer la Papiola Extrem, tireu endavant altres proves? Participeu en altres organitzacions de curses?
No. Hi ha una que seria una subsecció que seria d'orientació dins del CEP, que també organitza doncs, curses d'orientació a peu, en bicicleta. Val? Després, dins del CEP hi ha una secció ja més gran, que és la que organitza els Set Cims. Però així, en plan curses de muntanya, doncs organitzem aquesta i prou.
El que queda clar és que el CEP, el Centre Solsonista, és una de les entitats més dinàmiques del conjunt del Penedès. Viu un gran moment, exemplificat fa poc per l'obertura d'un nou local social. Això també ho noteu al conjunt de seccions.
Sí. Ara el local social que teníem abans no era un punt de trobada i ara sí. Veus que la gent s'hi troba casualment perquè va fer doncs, gimnàs o va utilitzar el rocòdrom, però també és el local ideal per reunir-nos i preparar les diferents activitats. Nosaltres els dimecres últimament estem quedant cada setmana per preparar la cursa i per parlar d'aquestes coses. Allà aprofitem també per menjar alguna cosa mentre ens reunim. Vull dir que s'hi ha guanyat molt. Vull dir, les diferents seccions, els diferents socis, tenen un bon espai per trobar-se i a més a més s'hi troben, que és el que es buscava.
I radia molta activitat, en part també per captar públic infantil i juvenil, on hi ha molta competència i sobretot també el risc del sedentarisme, d'estar enganxat a la pantalla i gràcies a entitats com vosaltres hi ha alternatives d'oci, de lleure.
Sí, és veritat. És un problema aquest del sedentarisme i clar, quanta més oferta hi hagi, millor, no? I l'oferta que ofereix el centre, doncs, s'ha ampliat i ha millorat en qualitat. I les instal·lacions són espectaculars.
Tornant al fil de la Papiola Extrem, amb el que comentàvem ara, amb aquesta vessant, aquesta vocació també familiar del propi centre excursionista, la pròpia experiència de la Papiola Extrem, amb aquesta introducció d'aquesta caminada, ve a exemplificar aquesta voluntat de fer activitats familiars. Diumenge aquí pot participar-hi tothom.
Exacte, sí. Ha d'estar tothom inscrit, vull dir, això no es pot presentar a ningú. Vinc amb el meu fill, si el seu fill no està inscrit no anem bé, però sí que pot venir tothom, està obert a tothom i ja tens de tot. Ho plantegem, però, com una caminada esportiva, que justament és una altra de les seccions que té el CEP. O sigui, que sigui un caminar ràpid i un caminar doncs, alegre. Però sabem perfectament que la canalla és capaç d'anar de pressa, no? I fer-ho bé. Clar, també vam veure necessari que, com som una entitat excursionista, doncs el servei aquest, o la possibilitat de fer-ho caminant, era gairebé necessària, no? Ho havíem fet, en la primera edició, ho vam deixar de fer en la segona, llavors en la tercera també, vull dir que tampoc ho vam fer, i en la quarta ho hem reagafat. I veiem que està tenint bona resposta. Vull dir que les inscripcions van a proporcionalment al mateix ritme de caminadors que de corredors.
I a nivell més competitiu, la previsió és que el guanyador doncs, pugui fer un temps al voltant dels 50-55 minuts.
Exacte, acostumen a baixar de l'hora tranquil·lament. Sí. Nosaltres també premiarem el fet de pujar, el que pugi primer al cim del Papiol, des de la sortida de Can Torres, tindrà un premi especial, que és gentilesa de la Clínica de Podologia Térmens, tant en categoria masculina com en categoria femenina. que en antigues edicions doncs, acostumava a ser el mateix que guanyava el premi a la meta volant de la penya del Paviol i després la cursa. Però justament l'any passat no va ser el cas. El que va pujar primer la penya del Paviol, al final no va quedar primer a la cursa.
Cal dosificar forces.
Sí, exacte.
Encara que pugui sonar una mica carrincló, Oriol, el que segurament també cal situar i subratllar és que un dels atractius de curses com aquesta és el paisatge.
Sí, la veritat és que sí. Ho valorem molt. Clar, des de la Talaia, que ens ofereix la penya del Papiol, doncs tens molt bones vistes. En cursa les veus poc, perquè vas més pendent del ritme, vas apurat a nivell respiratori, no aixeques gaire la vista, però el que ho fa caminant sí que ho pot disfrutar més, el tema de les vistes. I després, doncs, l'entorn, no? Perquè a vegades no tens bones vistes, però sí que passes per entre unes vinyes, que és el cas, no? Perquè fem algun camí entre vinyes, o per dins del bosc, on hi ha corriols que serpentegen entre arbres, i doncs és agraït i és el que té de bonic les curses de muntanya, no? No ens agrada córrer per pistes planes, blanques, on no té cap mena d'atractiu. Vull dir que... I amb això és on vam entrar en debat amb els agents rurals, perquè el circuit incluïa més trams que quedaven fora del Macao, que és el mapa. I llavors, ostres, si no podem passar per aquests trams, quines alternatives ens doneu? I, bueno, hi ha aquestes pistes, hi ha aquest camí, que nosaltres hem mirat d'anar cap al camí per fugir la pista per fer un recorregut, doncs això, no? Atractiu. Ja no només a la vista, sinó de passar-hi.
Per tant, el que entenc que el recorregut es manté, però la feinada de mantenir el recorregut sobretot també es va tenir en l'inici de fixar-lo, no? Va ser tota una tasca gairebé d'enginyeria.
Sí. Vam fer potser tres propostes diferents fins que va ser acceptada. Mm-hmm.
Abans comentàvem doncs, que queda poc fins aquest dimecres doncs, per fer les inscripcions, el límit de 150 per la cursa, 50 participants per la caminada. Consideres que es pot arribar a aquestes xifres, a establir aquest màxim de participació?
Els 200, tal i com anem de ritme, no ho crec, val? Però els 150 potser sí que arribarem i ja superaríem el número de participants de l'edició anterior, que una mica és el que busquem, anar creixent, cada any ser més gent.
Ja pensant en la cinquena edició, abans ho apuntaves, penseu alguna cosa especial?
No, tenim moltes coses pensades, però no tenim res en ferm, per tant no et puc dir res.
El que sí és que hi haurà una cinquena edició, si no hi ha imprevistos de darrera hora, d'aquesta penya del Papiol, d'aquesta pujada del Papiol extrem, perquè el que comentàvem és una cursa especial que s'ha afiançat i s'ha fet un lloc dins del panorama del calendari de curses, no només a la comarca, sinó entenc que del conjunt del país, no, Oriol?
Sí, ve gent de tot arreu, sí, és veritat. Predominantment en del Penedès, però sí que sempre trobem inscripcions de gent que se n'assabenta, com que les xarxes arriben a tothom, doncs se n'assabenten i venen de lluny. Sí.
Perquè no deu de ser massa freqüent que hi hagi aquests atractius, un circuit exigent, tècnic, i que no sigui massa llarg. Suposo que no hi ha masses curses que tinguin aquest perfil.
No, clar, nosaltres... En els recorreguts inicials, o sigui, el que primer plantejàvem els agents rurals per fer, era encara més dur. O sigui, buscàvem el màxim de desnivell possible en aquesta zona. Per tant, es pujava el Papiol no dues vegades, sinó tres. Però, clar, una de les vegades que hi pujàvem, no es pujàvem per una vessant on hi havia tarteres mediterrànies que s'han de preservar. La Unió Europea té una normativa que obliga a preservar-les, per tant, per allà no hi podíem passar. Però tot i això vam trobar, doncs això, vam perdre alguna cosa de desnivell, però hem trobat, doncs això, no? Una cursa doncs, exigent en pocs quilòmetres, com dius tu.
Doncs ja ho saben les persones, si s'ho estan pensant, doncs que s'afanyin, que s'espavilin, perquè queda poc temps per inscripcions, només accedint a la pàgina web del CEP, del Centre Excursionista, i ja n'hi ha prou amb això.
Això mateix, sí. A les vídeos de les xarxes, nosaltres tenim un Instagram, que és Cep Curses Muntanya, o curses muntanya Serra, em sembla, perdoneu, no estic segur. I després això, no? La pàgina web del Dorsum d'Excursionistes. Sí.
Doncs estarem atents. Tu hi participaràs també, o no?
No, jo estaré en el punt de sortida i arribada, coordinant el tema.
Atent que tot acabi rutllant. Oriol, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina, la feinada que feu no només organitzant aquesta Papil Estem, sinó en el conjunt del Centre Excursionista, en aquesta secció de curses de muntanya i amb tota l'activitat que feu. De veritat, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest diumenge en aquesta edició del Papil Estem.
Puc dir alguna coseta més?
I tant.
Home, doncs mira, que aquest any, com a record, donem uns manguitos. I aquests manguitos els donem gràcies a dues col·laboracions de patrocinadors, que seria Xavi Junyent, instal·lador, un amic, company de la secció i organitzador de la cursa, la gestoria Calvet, que col·laboren amb aquest patrocini. Després també no em vull oblidar de l'Avengers Benarès, que col·labora amb el patrocini del cronometratge, que sense aquests patrocinis no podríem fer una cursa per aquest preu. Perquè intentem que els preus siguin molt ajustats perquè tothom pugui venir, però si no tinguéssim aquests patrocinadors hauríem d'encarir els preus per poder-ho pagar tot. Només era això, Raimon, perdona que m'hagi allargat al final.
No, queda dit. Moltes gràcies, de veritat, Oriol, i que vagi molt bé aquesta quarta edició de la Papil Estem aquest diumenge. Que vagi molt bé. Una abraçada, Oriol.
Adéu, una abraçada.
Penedès en xarxa.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre yo me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la alma herida. Por amor no quiero más vida que tú. Ser algo más que eso, melancolía. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Del día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Canta fuerte.
Alma mía, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para gran viaje. Las penas pesaré.
Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió partirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 y navegar. Y se marchó. Yes, you.
barco le llamó Libertad. En el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. La preocupació pel manteniment de les xarxes de subministrament d'aigua centra bona part del Consell d'Alcaldies d'aquest gener. El dijous al vespre, la seu del Consell Comarcal acollia la sessió d'aquest mes de gener del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, on una de les qüestions que hi havia sobre la taula era la de parlar sobre la gestió de l'aigua. El president del Consell, Jordi Bosch, va comentar que era una llàstima que el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, no hagués pogut assistir a la reunió, però avançava que, tot i així, s'aprofitaria per parlar entre els diferents alcaldes i alcaldesses d'aquesta qüestió que preocupa i força. Bosch va apuntar que tots els ajuntaments intenten reduir els consums, però que en molts casos hi ha deficiències importants a la xarxa de distribució que provoquen pèrdues molt greus. Una queixa generalitzada, remarcava Bosch, són les multes per consum excessiu que reben els ajuntaments. Neteja del clavegueram a l'avinguda Anselm Clavé de Sant Martí Sarroca. Des d'aquest dilluns i fins dimecres no es podrà aparcar l'avinguda Anselm Clavé de Sant Martí Sarroca des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda a causa de la neteja del clavegueram amb maquinària pesant. Des de l'Ajuntament es destaca que és de gran importància tenir en perfectes condicions el clavegueram de l'avinguda Anselm Clavé i del carrer República perquè són dues artèries vitals que absorbeixen bona part de l'aigua que baixa de la zona de Fumet i de la Serra de Dalt. Tot i que malauradament no plou, l'Ajuntament subratlla que cal estar preparats i tenir una xarxa en bon estat. Aquestes obres formen part de tot un seguit de millores en els diferents serveis del municipi que l'Ajuntament realitza de forma continuada. Sant Llorenç d'Hortons oficialitza una nova agent a la Guàrdia Municipal. L'alcalde Jordi Catalán va oficialitzar fa uns dies el tercer actiu del cos de guàrdies municipals per Sant Llorenç d'Hortons. Aquesta incorporació cobrirà la necessitat de reforçar els torns de treball del cos de vigilants municipals i alhora els agents podran augmentar la cobertura de la vigilància al municipi i als seus nuclis. La nova composició del cos obre més possibilitats de complementar el servei de vigilància amb altres tasques com el control d'ocupació de via pública, l'assistència a la ciutadania que ho requereixi, el control de llicències, la detecció d'infraccions del Reglament General de Circulació o la col·laboració amb la brigada per millorar la senyalització, entre d'altres. I acabem explicant-vos que Calafell torna a ser un any més a la Fira Internacional de Turisme de Madrid. El municipi de Calafell ha estat present un cop més a la Fira de Referència del Sector Turístic Fitur, que enguany arribava a la seva 44a edició i que es va celebrar fins ahir a Madrid. Aquest esdeveniment és un dels més importants del sector en l'àmbit professional per proporcionar la destinació calafellenca. L'objectiu era donar a conèixer l'oferta turística del municipi, posant èmfasi en el turisme familiar, el turisme sostenible i el turisme intel·ligent. A més, permet definir línies de treball, estratègies i aliances empresarials per tal de reforçar l'activitat turística i innovar per atraure noves demandes del mercat. La participació a Fitur és una de les accions de promoció conjunta emmarcades dins el conveni Corner del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. En concret, els mostradors de Terres de l'Ebre i Costa Daurada van estar ubicats a l'estand de l'Agència Catalana de Turisme, al pavelló 7, estand 7B10.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:45. Aquest dilluns ens acompanya el Tom Vilarrúbies, el nostre jardiner de referència, amb el qual parlarem una estona d'Albert. Bon dia, Tom.
Hola, bon dia. Bon dia.
Avui ens faràs treballar una mica perquè portes llistades tot de tasques hivernals, no?
Home, i perquè ho va dir Lluís Llach.
Què va dir?
Hem de treballar, hem de treballar. I a més diu, encara que la usada ens faci mal, és a dir, si tu tens una hèrnia discal, has d'anar a treballar, perquè ho diu el Lluís Llach.
I l'altre va dir, ben d'hora, ben d'hora.
Sí, 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 sí. L'altre deia, el vent. I mira, i així anem fent.
Total, que som en ple hivern, tot i que no ho sembli, però hi ha tasques que sí o sí s'han
d'anar
fent.
Sí, perquè a veure, l'hivern funciona per un tema de temperatures i també per un tema d'hores de sol. Val? Aleshores, sí que el tema de temperatures a les plantes ara mateixa no saben què està passant, però en quant a hores de sol, de llum, doncs una mica sí.
Això ara com ara es manté.
Sí, i després també que és un cicle que, a veure, que a l'hivern hi ha unes feines que no es poden deixar de fer, comptant de que si ara fa calor vol dir que la primavera segurament en farà una miqueta més i hem de preparar-ho tot i tenir-ho tot una mica mirant més enllà, com fem sempre, doncs, de, quan parlem d'abonar, doncs, perquè l'abono que posem fins d'aquí 6 o 7 mesos igual no utilitza la planta. La feina sempre és millor mirar a llarg plaç que no fer-ho al moment, perquè aleshores el resultat no el tenim mai al moment, però és lent.
Sempre reivindiques aquest mitjà termini, no? Treballar
sí.
Per d'aquí a un temps.
D'aquí, exacte.
I ara toca treballar per tenir una bona primavera?
Sí. A veure, d'entrada hem de... Que això sonarà... Però, bueno, sonarà. Jo, hi ha una clienta meva que ja fa temps que em demana que li trasplanti la marquesa. No hi he pogut anar perquè, doncs, els problemes de memòria continuen, insisteixen, saps? I més no m'ho apunto. I ell em deia, hosti, és que se m'ha fet malbé del fred.
Quin fred?
Val? És a dir, és una marquesa. La marquesa és una planta que té molta aigua. El mateix, vull dir, vivim al mateix barri i, per exemple, la meva veïna té les marqueses perfectes i les té al carrer. En canvi, ella té la marquesa també al carrer. Viu a 200 metres, però només la disposició de la casa, que mira més al nord, ha fet que la marquesa se li gelés. Gelés. No és ben bé gelat, sinó que quan nota el fred es penseix, queda així com tonta, val? Jo me'n recordo que jo treballava en una casa moja que tenien unes marqueses que quan havies d'anar a treballar allà ja paties perquè te les feien guardar i pesaven un huevo perquè eren unes torretes supergrosses i per podar l'arbre, perquè no caiguessin les fulles a sobre, havíem d'entrar-ho, bueno, i per protegir-ho del fred s'havien fet com una galeria amb unes... Abans hi havia com unes espècies de totxos, que no eren ben bé totxos, però que eren com uns marcs de ciment amb un vidre, i molta gent es feia galeries, perquè tenies llum a dintre i quedaves tancat. Doncs allà ficaves les marqueses amb un plàstic a sobre perquè passessin a l'hivern. Ara no cal, però si la tens al carrer, doncs aleshores el tipus marquesa, tipus tralítzies que s'estan començant a plantar, i després les plantes que sabem que es, probablement, si ve fred, ens les pugui tocar, aleshores fer de protegir-les posant una manta. Podem protegir la planta? No podem. Hem de protegir la planta i hem de protegir l'arrel. Perquè a vegades se'ns gelarà la planta, val? Però si no es gela l'arrel, la planta ens tornarà a sortir. Aleshores, com protegim la planta? Doncs, com ho havíem parlat, ho hem explicat, amb unes mantes que hi ha, que són baratetes, que són de color blanc.
Manta tèrmica.
Sí. Bueno, són unes mantes d'una tela blanca.
Per jardineria.
Per jardineria especial. I, a més, jo em sembla que amb 12 euros vaig tapar tota una paret de bugambília aquí a Piera. Perquè quan ve a Piera allò és un fondo i allà sí que quan ve fred, uepa, saps?
Baixa el termòmetre.
Exacte. Aleshores, les plantes aquestes les protegirem i després tot el que són les plantes que tenim amb torretes, que puguin ser més delicades, tipus begònia, tipus plantes d'aquestes més que alegries. Les alegries de la casa les podem aguantar d'un any per l'altre si les protegim i les posem en un raconet. I és més, aquelles begònies o les alegries, si les aconseguim aguantar d'un any per l'altre, es fan supergrosses. Es fan supergrosses i superxules. A vegades vas a cases que dius, ostres, jo no he aconseguit mai fer una begònia com aquesta, no? No, és que eren de la iaia. Llavors, és com que aconsegueixes la mena, se t'adapta, la tens allà i llavors ja saps que allò, si ho cuides una miqueta, ho pots tenir per anys i panys.
I aquesta que està tan ben adaptada, no la movem a l'hivern? No la canviem de lloc, no?
Bueno, aquesta d'aquesta casa en particular la tenia a costat d'una porta, de la porta d'entrada de la casa, que era una vidriera, i mirant el surt, que tenia sol i es calenta. Aleshores, vulguis que no, l'està només a costat d'una paret. A vegades la temperatura, amb la calor que pot irradiar la casa, ja et canvia, ja no se't carrega, no te la gela. Val? Aleshores, per protegir l'arrel, el que fem és el que hem parlat moltes vegades dels encoixinats, de posar una capa de matèria orgànica a sobre. Pot ser matèria orgànica, poden ser sacs de ràfia, poden ser escorça de pi, però l'escorça de pi a mi no m'agrada.
Per què? Val?
Perquè l'escorça de pi és una escorça. Aleshores diràs, ah, vale, pues sí, vale. Per què? Perquè una escorça és diguéssim, és un material que fa l'arbre per protegir el tronc. I aleshores les escorces normalment són riques en tanins. És antifongs. Aleshores, si estem intentant activar la vida microbiana del terra, si posem escorça, el que ens pot passar és que el que és els fongs, l'escorça ens els mati. Estem posant com es diria, això és, no, un producte, un material que fa a l'arbre per protegir-se precisament dels fongs. I ho estem posant al terra on nosaltres volem promoure els fongs. Val?
És un contrasentit.
Sí, després també el tema de que és molt àcid. Però jo pel tema àcid, perquè jo he fet algunes proves a l'hort, és molt guai per fer proves perquè és ràpid. I saps el que passa i el que no. I aleshores, de que diuen que s'acidifica el terra, el torna àcid. Val? I sí, realment el torna àcid, igual que les fulles d'eucalipto. La fulla d'eucalipto, sota d'un arbre d'eucalipto no n'és res. Val? Aleshores, jo he agafat d'un jardí un sac d'aquells d'un metro cúbic de fulles d'eucalipto, l'he posat a l'hort i he plantat enciams i he plantat de tot i em surten enciams amb gust d'eucalipto. Mentida. No, home, no. Ja pillaves, eh?
He caigut de quatre potes.
No, però no em va resultar un problema, perquè potser sí que acidifica el terra, però aquí tenim uns terres que són molt rics en calç. Aleshores, el que fa una mica és contrarrestar-nos aquesta calç. És més, quan reguem amb aigua... reguem, sembla, eh? Quan regàvem amb aigua amb calç, ens calcifica el terra i ens canvia el pH, i llavors si posem a l'eucalipto o posem l'escorça de pi, aquest pH se'ns corregeix.
Contrarresta una mica.
Sí, sí. Sí, segurament que si parléssim de que estem a Berga o estem en un altre lloc on hi ha el terra i ja és més àcid i on l'aigua és més clara i pura i tot això, doncs resulta que allà no...
Són unes altres variables.
Funciona malament. Sí, exacte. Sí. Llavors...
Val, estàvem amb l'encoixinat d'alegries, begònies, bugambílies, sí, marqueses...
Sí, llavors passarem a tractament de plagues, val? Perquè ara és un bon moment per tractar les plagues. Perquè el tractament que fem a l'hivern sempre és en productes que no són, entre cometes, que parlem sempre de síntesis, no són productes tòxics fets en un laboratori, que a veure, que sí que està fet, val? Però diguéssim que no són productes tòxics. Són productes que actuen per una acció mecànica. El producte aquest de químic, que parlem de, per entendre-ho, de síntesis, són productes que intoxiquen, que agafa el bitxo, s'ho menja, i llavors li fa un mal de panxa, o li destrossa la boca, o li rebenta el cervell. Aleshores, són productes que nosaltres, si ens els prenem, podem tenir problemes. El producte aquest de l'hivern és el que en diem oli d'hivern, que és un oli de parafina. Val? L'oli d'hivern no ens el podem veure com horchata, però sí que sí, no ens farà mal.
La parafina no és un derivat del petroli?
Sí, pregunto, però, no, sí però no és, no és el... L'oli de parafina està dintre del que diríem ecològic. Jo no sé si és de parafina o de com es diu ara? De les abelles, hosti. No. No, clar, es fan espelmes de parafina, oi?
Sí, exacte.
Vale. L'oli d'hivern és un oli blanc que el pots tocar, que et pot tocar la cara. A veure, si t'ho fots als ulls segurament tindràs un problema. Ara tampoc estem promovent que la gent es banyi i es dutxi amb això, val?
Però no hi ha el risc.
Exacte, perquè a veure, hi ha molts productes de cosmètica que venen del petroli, també.
Sí, i tant.
Val? No hi ha un risc com si agafem el fenitrotion i ens fem un suquet i veuràs tu com acabarem. Aleshores, el tractament d'aquest de les plaques de l'hivern, posarem l'oli d'hivern, posarem coure, i aleshores jo el que poso també és una miqueta de sabó. De sabó de Marsella, val? Aleshores... agafem la planta i la ruixem amb això. Tot el que són les negrilles i tots els bitxos que se'ns amaguen entremig de les escorces i pels raconets i les esquerdes i tot això, queda mullat d'això, fa una capa per sobre i l'ofega. I acaba caient. Funciona molt bé amb cotxinilles, que la cotxinilla, si no la matem amb això, després hem de tirar productes sistèmics. En el cas de fruiters, si tirem un sistèmic, o en el cas de llaurer, que el llaurer és el que ens agafa més cotxinilla i la negrilla i tot això. Clar, ens queda tot aquells que són com unes lapes enganxades a sota la fulla. Això, si ho fem a l'estiu, ho hem de fer amb sistèmic. Aleshores, si volem ficar una branca de llaurer perquè fem les faves, doncs ens estarem menjant el producte aquest. Si ho fem ara i en fem un parell, o en farem un parell o tres de tractaments d'aquests, escolta'm, arribarà el llaurer a la primavera immaculado.
I quant de temps deixem passar entre tractament i tractament?
Un mes, 15 dies, un mes. Ja hauríem, diguéssim, d'haver començat.
Ja hauríem d'haver fet el primer, eh?
Sí. Aleshores, hi ha una cosa que, com que fa caloreta, ens surten ortigues. Aleshores, són ortigues que estan naixent ara, que estan netes, també pures, immaculades, i aleshores és guai per arrencar-les i preparar purí d'ortigues. Agafem garrafes d'aigua de 5 litros, amb 5 litros hi posaríem un quart de quilo d'ortiga acabada de collir. Jo normalment ni la peso. Omplo l'ampolla d'ortiga, poso l'aigua dintre...
Però aquesta ortiga l'has deixat assecar o no cal?
No. Si seca ha de ser mig quilo. Val?
Té més intensitat.
Sí. Espera, te'n sembla que és del revés, pot ser? Ara m'he liat. No, és que clar, ja fa temps que no ho peso. Val? És a dir, si és seca, és un quart de quilo. Si és mullada, és mig quilo. Val?
Uh-huh.
Aleshores... Jo el que faig és omplir la garrafa, jo ja no ho peso, vaig collint-la, vaig passant per l'hort, vaig agafant les ortigues, les vaig posant allà dintre, i quan tinc la garrafa plena, l'omplo d'aigua. Aleshores, la guardo a dintre casa, en un quartet, i cada dia obro el tap, remeno, obro el tap, tapo i torno a remenar. I aleshores surten unes bombolletes.
Per què obres el tap?
Perquè necessita oxigen per descomposar-se. I aleshores vas veient com al final va quedant un líquid verd a sota i a dalt van quedant les fulletes que es van podrint. Això ben colat a la màquina d'ensofetar i podem posar-ho amb l'oli d'hivern o, si no, tirar-ho al terra. Jo ho estic fent perquè segurament dimecres ja ho tindré ben fermentat i faré un tractament amb els llimoners i els tarongers d'aquest producte. Agafo els 5 litros, els barrejo amb 30 litres d'aigua, xxt, i en sulfates, i s'agafa tot una verdor i agafa... Hosti, és un canvi, és brutal, és brutal.
Fa pudor.
Molta.
Muta mia.
Sí, però, bueno, és... Jo, per exemple, sí que fa pudor, però fa una pudor orgànica. Vale? En canvi...
Clar, els fems també fan pudor orgànica, no?
Sí, però és que un producte com un fenitrotion o qualsevol producte d'aquests... Bueno, fenitrotion ja no n'hi ha, el van prohibir, imagina't la pudor que fotia. Però tipus d'aquests que tires per ensofetar... Clar, són productes que ja els hi fiquen, que facin pudor perquè la gent no s'hi acosti gaire. Val? Aleshores...
Tenim el tractament d'ortigues.
Aleshores, l'efecte del poc fred que fa, si en fes més seria millor, tot el que són estanys, basses, per l'efecte del fred, la merda va al fondo. Val? Aleshores, és un bon moment per netejar-ho. Si tenim un limpiafondos, doncs netejar. Perquè aquesta aigua és freda i aleshores costarà que se'ns faci malbé. El que en diem que se'ns polli l'aigua. Val? Sobretot el que són... Jo que tinc una bassa, tot el que és la matèria orgànica que ha caigut, que fa algues, doncs, bueno, fa algues, que neixen algues i tot, amb el fred, tot això, but, i està l'aigua pura i cristal·lina, però tot el terra està ple de merda. Aleshores, sense haver tirat un floculant ni productes d'aquests que fan que la merda baixi, si passem un limpiafondos és un aparato que va amb una bomba i aleshores ens va traient tota aquesta merda de sota. Què fem amb l'aigua?
Què fem?
Que surt de sota, perquè, clar, agafa la merda i agafa aigua.
Està bruta.
Bueno, sí, el que passa que això és el mateix que ahir parlàvem uns que em deien, hosti, és que perquè a mi a l'Ajuntament no em neteja el carrer de casa, perquè com que tinc una planta i cauen les fulles, diuen que allò és la meva brutícia. Les fulles seques
no són
merda.
Ho hem dit moltes vegades aquí.
Vale, pues aquesta aigua verda que surt, de netejar amb el limpiafondos, no és bruta. Perquè la brutícia, jo la relaciono més amb plàstic, amb, m'entens? Aleshores, aquesta aigua la podem fer servir per regar. Perquè en vez de llançar-la, la fem anar en un dipòsit i aquella aigua ja ve abonada, ja té matèria orgànica, ja té vida, ja té tot. Aleshores, allò ho podem fer servir. A vegades, si té llot, fas un forat i l'enterres allà i aleshores tot allò servirà una mica per alimentar el terra. Val? Aleshores, ja hem netejat els estanys i tot. I aleshores, com que estem així amb una temperatura com una mica estranya, que no sabem si fa fred o calor, si tenim un trosset de gespa, qui tingui un trosset de gespa i tingui un pou frondós amb aigua i tal i qual, però que tampoc és massa correcte, però li direm, o diríem que abans el que fèiem eren els escarificats i adobat de la gespa. Perquè si esperem més a la primavera, no sabem si plourà, no sabem què passarà. Aleshores, si ho fem ara, probablement encara enganxem alguna pluja i encara enganxem una mica d'aigua.
Tant de bo, val? Aviam.
Sí. Després hem de continuar amb la poda, de continuar tallant les plantes que ho necessitin, sobretot els rosers, els geranis, si tenim geranis, la planta arbustiva, el que passa que ja sabeu que a mi no m'agrada molt retallar amb tisores, sinó que prefereixo sempre una poda estructural, que hi hagi la planta natural. No m'agrada fer boles, encara que a vegades em toca fer boles. Després, això també, qui es vulgui arriscar, és una bona època per plantar arbres i arbust.
Vols dir que és un bon moment per plantejar-se... Jo he dit qui es vulgui...
Bueno, si neteja l'estany i tens l'aigua de netejar l'estany, de l'aigua que se t'ha recollit amb les pluges... Bueno, a veure...
És la quadratura del cercle, això que tu proposes.
Sí, però
s'han
d'alinear,
per exemple, molts astres aquí.
Sí, però jo tinc... La meva recollida de pluvials és de 400 metres. És a dir, jo tinc 400 metres que quan plou, l'aigua d'aquells 400 metres em van a parar amb un pou.
Quan plou, tu ho has dit.
Sí, però l'altre dia van caure 30 litres.
Sí.
Val, d'aquests, posem que n'aprofitem 20. 2 per 4 són 8.000 litres. Jo vaig recollir 8.000 litres d'aigua. Ja són. Val?
És or, això que tens tu.
Clar, i això et pot fer una mica veure la dimensió, per exemple, del mal que pot arribar a fer un polígon industrial, per exemple, de 3 hectàrees. És a dir, quan plou, tota aquella aigua que queia allà anava al freàtic. Ara anirà amb tota la merda que recollí de les aceres i de l'asfalt i tot això, doncs el pantano de Foix. I així el tenim.
Tom Vilarrubias, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i guiar-nos d'aquí 15 dies més.
Vinga endavant amb les atxes.
Adéu.
Adéu.
Rescatant aquest amb la meva ombra de Sau ens ajudarà a tancar aquesta segona hora. Després, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11.